Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha corroborat aquest matí i reforçat aquest dijous al Tribunal Suprem el relat fet aquest dimecres pel també comissari Ferran López sobre el que va passar la tardor del 2017.
Ustedes asumen esa responsabilidad de los días 29 y 30.
Bueno, lo asumimos porque el auto del Tribunal Superior de Justicia nos la encomienda, también a nosotros.
¿Lo habían acordado
pero
así?
En ningún momento. Bueno, en ningún momento se nos traslada que nosotros vamos a hacer esa actuación previa el fin de semana y que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no la van a hacer.
¿Recuerda usted o le transmitieron si en las reuniones de coordinación se acordó esa fórmula de actuar?
No, en ningún momento se nos transmitió así. Porque el auto, insisto, daba la misma responsabilidad a los tres cuerpos policiales, no exclusivamente al cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Ara a les 4 la sessió reprendrà amb la declaració de caps de policia i agents ferits durant l'operatiu de l'1 d'octubre. Tot i que de manera molt gradual la platja de Badalona continua perdent sorra, en són les causes els temporals i les construccions de ports i edificis al litoral. Ràdio i Televisió Badalona, Marc Martínez.
Bona tarda. Tractors equipats amb llauradores i garballadores remouen i giren la sorra fins a mig metre de profunditat. Els rajos de sol en fan la resta, ja que higienitzen la sorra de manera natural. Les platges del Barcelonès Nord es preparen per rebre els banyistes de Setmana Santa. Es van fent, però, cada cop més estretes. L'exemple més extrem és a Montgat, amb un quilòmetre menys de platja pels temporals. A Badalona la situació és més estable, amb algun tram que perilla. Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'Àrea Metropolitana.
Entre el port de Badalona i Montgat, la situació es manté en un retrocés, però gradual, i és més estable. Ha desaparegut pràcticament del tot la platja de la Mora. És un procés que va començar des que es va fer el port i ha anat avançant. Es pensava que la sorra que arribés des del nord es podria portar al sud del port, fent un bypass, però de fet, com que tenien aquesta mancança de sediments estructural, doncs no ha arribat prou sorra com per fer aquest trasbassament.
Quan acabi aquest primer garballat, se'n farà un altre d'innovador. La màquina incorporarà un imant que atraparà objectes metàl·lics, com claus o hams, amagats a la sorra.
I Ripoll estrena el projecte Open Art.
Els Gallarets Blancs és una de les obres que aquests dies s'exposen als aparadors de diversos establiments de Ripoll. El seu autor és en Gerard Costa, un alumne de 5è de primària de l'escola Salesiana.
Té un fons vermell que està fet amb esponja. Pels costats té com si estigués brut, i al mig té una flor blanca.
Altres estudiants del centre ripollès també tenen l'oportunitat de mostrar les seves creacions en públic. És el cas de la Sofia Linares amb una obra titulada El bosc.
Jo he pintat com un bosc, però mig quadre era blanc i mig daurat i pel mig hi havia arbres negres.
Salesian Ripoll ha impulsat per segon any consecutiu el projecte Open Art, pintures de tema lliure que els alumnes han realitzat a les hores de plàstica. La implicació dels establiments està clau perquè tothom les pugui veure. Gerard Costa.
Nosaltres estem molt agraïts amb la gent de les botigues perquè molts també és el segon any que ens acullen.
Iniciativa que en la primera edició va tenir molt bona acollida. Va donar peu a diverses anècdotes. Sofia Linares.
L'any passat una nena de la classe, doncs un senyor li va voler comprar de fora i perquè li semblava molt maco.
Les obres estaran exposades durant 2 setmanes.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ha estat a 1:15 del migdia quan la Comissió Europea ha aprovat finalment el pla de pesca demersal per la Mediterrània. És aquest pla del qual us n'hem parlat en diverses ocasions i que té l'enfrontament de totes les cofradies de l'estat espanyol, de totes les cofradies de la Mediterrània que té l'estat espanyol. És aquest pla que suposa un greu risc en la desaparició de la pesca de l'arrossegament. I que, més enllà de l'arrossegament, entenent que aquest art de pesca és el pal de paller de les cofradies, de l'actual sistema de cofradies tal com el coneixem. De totes, les de Vilanova, les d'Arenys, les de les Terres de l'Ebre, les de Tarragona, les de la Costa Daurada, les de l'Empordà, les d'Andalusia, les de València, les d'Alacant, absolutament totes. De fet, ahir la tarda mateix, el Parlament andalús aprovava una resolució institucional de recolzament a la flota andalusa d'arrossegament del Mediterrani, precisament en previsió a que això que finalment ha passat succeís. S'han establert, de fet, s'han aprovat noves regles del joc que caldrà veure l'impacte que tenen sobre l'arrossegament a la Mediterrània. Avui en parlarem, serà una de les qüestions que portarem a l'antena tot just d'aquí 30 minuts. Intentarem avaluar el possible impacte que el que avui s'ha aprovat pugui tenir en l'actual sistema de pesca a la Mediterrània pel sistema de l'arrossegament. I ho farem amb convidats que ens atendran des del món de les cofradies, tant catalanes com de l'Estat, i el món de l'ecologisme també serà representat. És una de les qüestions que portarem avui a l'antena, i ja us avanço que a les 5 estigueu atents al que expliquem, perquè a les 5 i 4 minuts sentirem un so que combat els mosquits. Això ho diuen els científics. Un so que, posant-lo a la ràdio, a l'MP3, allà on vulgueu, combat la presència de mosquits. Poca broma. I no és aquell bip tan molest que alguna vegada algú ens ha intentat... Sí, això és el mosquit. Doncs ja el tenim per aquí. Ara, soc bo, eh? Soc com... Zeta, zeta, paf. Molt bé. Comencem el programa d'avui i ho fem saludant els tècnics del programa, els tècnics de l'espai. Qui són? Doncs en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde. I a la gent, a l'equip que fa possible aquest espai de ràdio, cada tarda, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Carles. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda. Bueno, fins a 7 menys 3 minuts. Acompanyeu-nos.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
Comencem el repàs de l'actualitat anant fins a les terres gironines de l'Empordà. I és que han desmantellat a Girona el frau més gran d'IVA a través de carburants. Cristina Cantal.
En el marc de l'operació Drake, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han detingut 21 membres de dos grups criminals en el cop més gran contra el frau de l'IVA en el sector dels hidrocarburs, on s'ha detectat un desfalc per a les arques públiques de 150 milions d'euros. L'operació s'ha desenvolupat a Girona, però també a altres punts d'Espanya com Alacant, Castelló, València, Lleida i Madrid. S'han confiscat en total 2 vaixells, 61 vehicles d'alta gamma, 2 milions de litres de combustible, 155 immobles, a més d'haver-se bloquejat 347 comptes bancaris dels més de 1.000 analitzats. També s'han investigat més de 100 persones, tot i que finalment se n'han detingut 21, que ara estan en llibertat amb mesures cautelars, i s'ha descobert també un entramat de 300 empreses. Segons el resultat de les indagacions, les dues organitzacions desarticulades centraven la seva activitat delictiva a l'impagament d'IVA en la venda a l'engròs del producte mitjançant empreses instrumentals i testaferros. La investigació va començar el 2015 i encara queden passos per fer.
I, mentretant, a Palafrugell inicia el tancament del clavegueram al xalet del Golfet.
L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat els tràmits per fer efectiva la desconnexió del Servei Municipal de Clavegueram al xalet del Golfet per haver fet les obres sense permís i amb una connexió que no s'ajusta a la normativa municipal. Un cop fet el tancament, el consistori procedirà a la urbanització subsidiària del carrer Castellets que havien de fer els promotors. Els serveis jurídics de la promotora Casa Calella SL informen que si aquesta acció segueix endavant, estudiaran la possibilitat d'emprendre accions legals per via administrativa o contenciosa contra l'Ajuntament. perquè diuen que no tenen cap constància de que se'ls hagi notificat res. El xalet està ubicat sobre el penya-segat que dona la cala Golfet de Calella de Palafrugell. Les obres de construcció d'aquest habitatge han portat molta polèmica i han arribat als jutjats per la via de dos contenciosos administratius encara pendents contra l'administració local, un interposat per la plataforma Salvem el Golfet i l'altre pel Departament d'Urbanisme.
I 31 estacions, 3 intercanviadors i 21 punts dels túnels seran estudiades per detectar si hi ha amiant. Isabel González.
TMB, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat han donat a conèixer aquesta campanya de mesuraments a la xarxa de metro. En total s'aconseguiran 138 mostres d'aire i 70 mostres sòlides. Les 31 estacions en què es faran aquests mesuraments són de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i també 11, en les quals se sap que hi ha materials amb amiant, que no han estat, a més, remodelades recentment i que tenen també més concurrència de gent. A la línia 9 i 10, en canvi, no es farà cap mostreig per ser una de les més recents. Els intercanviadors són els de l'estació de Passeig de Gràcia, de Catalunya i també Sants. Els mesuraments els faran un grup d'experts liderat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, utilitzant electrònica microscòpica, que diuen que facilitarà veure si hi ha o no amiant en els materials. També han anunciat que s'inclouran 329 persones extreballadores del metro en el programa de vigilància postocupacional de la salut de la Generalitat per detectar indicis d'exposició a l'amiant. I mentrestant, per la seva banda, TMB treballen 3 inventaris a les instal·lacions de la xarxa per tal de detectar tant punts fixes com punts mòbils que puguin tenir fibrociment. El descontentament dels treballadors del metro per la gestió que s'està fent d'aquesta crisi ha fet que hagin convocat noves aturades pels dies 8 i 29 d'abril. S'han fixat uns serveis mínims a les hores puntes que seran del 40%.
Home, és que, de fet, mira que fa temps que ho denuncien, eh? S'ha mort fins i tot gent.
Exacte.
Per culpa del fibrociment del metro, de l'amiant. I ara s'hi posen amb tecnologia i tal. Molt malament, molt malament.
Bé, mai és tard, no, diuen?
Ja, bueno.
No, sí, hi ha coses que sí que arriben tard, com aquest és l'exemple, però vaja, millor que ho facin que no ho facin.
Sí, és evident. Molt bé, doncs ja està, no aneu pels transports. Gràcies, Isabel.
A tu.
Vinga. I mentretant, un sabotatge al pantà de Foix ha provocat una fuita d'aigua a diversos immobles. Ivan Fernández.
La zona de Majoliu s'ha vist afectada després d'una important fuita d'aigua, una fuita d'aigua que els bombers van detectar la matinada de dimarts i van sol·licitar la col·laboració de la policia local per intervenir. I això sí, l'aigua procedent del sistema de reg del Pantà del Foix ja havia provocat danys a diversos immobles. Segons els responsables de la comunitat de regants del Pantà del Foix, la fuita hauria estat provocada per una acció de sabotatge a la zona de Mas Palau, on algú, de manera intencionada, hauria obert les comportes perquè sortís l'aigua. Un cop tancades, els bombers han pogut treure tota l'aigua que havia afectat els diferents habitatges.
I la Generalitat ha anunciat al Vendrell que està definit un protocol d'actuació entre administracions i organitzacions empresarials per plantar cara als top manta.
Així ho ha avançat la directora general de Comerç de la Generalitat, Montserrat Vilalta, durant la quarta jornada sobre el top manta que es va celebrar ahir al Vendrell. Vilalta ha explicat que el protocol en què treballen està inspirat en documents similars que hi ha altres ciutats italianes, com per exemple Venècia. Si bé no ha concretat quan podria estar aprovat, ha recalcat que l'objectiu és acordar quina és la funció que ha de fer cada agent involucrat en la lluita contra el top manta. Per tant, es vol concretar el rol de la Generalitat, els ajuntaments, les cambres de comerç, els cossos policials, les associacions de botiguers i també les autoritats portuàries. Això sí, es tracta d'un document que marcarà les línies generals i després cada municipi podrà acabar d'adaptar-lo a la seva realitat.
I l'alcalde de Miravet presenta la seva renúncia després d'haver estat denunciat per un suposat cas de violència masclista, Judit Castells.
Antoni Borrell ha presentat aquest matí la seva renúncia com a alcalde i regidor de l'Ajuntament de Miravet, després de ser detingut per un suposat cas de violència masclista. Segons informa el consistori en un comunicat, Borrell ha dimitit, diu, per poder defensar-se lliurement i per desvincular el poble dels càrrecs que se li imputen. La renúncia s'ha fet efectiva amb un ple extraordinari i urgent convocat aquest matí. Antoni Borrell era alcalde del municipi des de 2003, encapçalant la llista d'Entesa per Miravet d'Acord Municipal vinculada a Esquerra Republicana, formació que ahir va demanar-li que deixés el càrrec després de tenir coneixement del cas.
Investigadors de l'IRDA troben a la badia del Fangà una nova població de nacra, espècie en perill d'extinció, recordem.
Investigadors de l'IRTA han trobat diversos centenars d'individus de nacra sans, agrupats en densitats localment altes de fins a 44 individus per 100 metres quadrats. Els exemplars són petits, d'una edat màxima de 3 o 4 anys, i en moltes zones són difícils d'observar. La nacra es troba en perill d'extinció a les costes de la Mediterrània Occidental, fruit possiblement d'un protozou paràsit. El Ministeri d'Agricultura va assignar 495.000 euros per a un pla de rescat de 215 individus i la seva estabulació en 5 institucions espanyoles. En concret, l'IRTA, al seu centre de la Ràpita, va acollir un total de 100 individus, amb la investigadora Patricia Prado al capdavant. Mai abans s'havien mantingut individus d'aquesta espècie durant tant de temps en captivitat. La nacra és una espècie endèmica de la Mediterrània i la seva petxina pot superar el metre de longitud. És un dels bivalves més grans del món. Se desconeixen els efectes que pot provocar la seva desaparició, però se tracta d'una espècie que filtra l'aigua, en millora la seva qualitat i la seva petxina proporciona un substrat dur on proliferen una gran diversitat d'invertebrats i algues. La recuperació de les seves poblacions depèn ara de la possibilitat de la cria de l'espècie en captivitat.
I el Hard Rock Entertainment World, que s'ubicarà entre Salou i Vilaseca, es començarà a construir al maig del 2020. La primera fase contemplarà hotels, botigues i un casino. Daniel Rodríguez.
Els nous dos hotels sota la marca Hard Rock i l'altre de PortAventura sumaran 1.000 habitacions en total. També hi haurà dos equipaments, un tancat i un a l'aire lliure, per acollir congressos, activitats d'oci i d'entreteniment. Per arrodonir la primera fase de les obres es construirà un casino. Tot estarà lligat per una avinguda amb fins a 75 botigues de marca. Quan aquesta primera fase entri en funcionament, PortAventura ha anunciat el seu compromís d'obrir el parc els 365 dies de l'any. D'aquesta manera es podria desestacionalitzar l'oferta turística de Salou i Vilaseca durant tot l'any i, per extensió, a la resta de la Costa Daurada. També perquè, tot i els retards, Hard Rock continua amb l'interès de convertir el centre recreatiu i turístic en el primer Hard Rock Life d'Europa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Espècies autòctones.
I seguim parlant d'animalons de terra a l'apartat d'espècies autòctones. Ivan Fernández.
Aquesta setmana ens tornem endinsant al món dels rèptils i els amfibis per conèixer noves espècies. Ho fem de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlarem d'una espècie típicament mediterrània, eh? De quina parlem? Quina ens portes avui?
Avui parlem de la serp llisa meridional. És una serp de les més petites que tenim a Catalunya i és una serp que té unes característiques alimentàries molt curioses.
Hi ha dues serps de, que són d'aquestes característiques, que són llisses, i per tant hem de començar a parlar de com es distingeixen una de les altres.
La diferenciació d'aquestes dues serps, diguéssim, és una mica complicat, ja que, a veure, si estàs acostumat a veure aquest tipus de serps, és fàcil, vale? La serp llisa meridional té una línia que uneix entre els dos ulls, i després una de les característiques que és ja el més fàcil d'identificar són les escames supralabials, les escames que tenen a la part superior del llavi, des del rostre fins a la sota l'ull. La meridional té la cinquena i la quarta i la cinquena en contacte amb l'ull i la tercera i la quarta amb la cornebra llisa septentrional. La septentrional també només la trobem al Prepirineu, al Pirineu, i una petita població aïllada al Montcaró, a les Terres de l'Ebre.
Què fa que la població estigui aïllada?
Bueno, això és un tema de, podem dir, que pues, durant el quaternari, no? Quan hi havia unes... van créixer molt els gels, pues, hi havia zones que van actuar com a refugi, i quan van desaparèixer aquests gels, l'hàbitat no era adequat per a aquestes espècies. Llavors queden refugiades a punts alts. Aquesta va quedar aïllada per Pirineu i Pirineu, i una petita població va quedar aïllada al Montcaró, a 1.400 metres.
En tot cas, és habitual trobar-la a zones muntanyoses. Això sí, és difícil de veure-la, aquesta serp.
És una serp que, per la seva alimentació, com hem dit abans, que s'alimenta principalment de sargantanes i llangardaixos petits, es troba a zones de rocam, pedregams, amb molta cobertura de pedra. I això fa que es refugi sota les pedres. Per això és molt difícil de trobar.
Entenc, per tant, que és una serp molt tranquil·la.
És una serp supertranquil·la, és una serp que, si se la manipula, no acostuma a mossegar mai. És una serp molt, 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 molt tranquil·la. És molt tranquil·la. És, que no...
és verinosa?
No. No té cap tipus de glàndula de verí ni de... ullals inoculadors.
Com comentaves, s'alimenten de sargantanes. Fora de micros em comentaves una de les característiques que tenen aquestes sargantanes per fugir de la serp meridional. Quina és aquesta característica?
Tot el món coneix que les sargantanes deixen a la cua. Això és una propietat que es diu autotomia caudal. Això és una coevolució amb els predadors de les sargantanes, per això quan deixen a la cua continua movent-se. Això és perquè quan sent atacada deixen a la cua, la sargantana surt corrents i la cua queda movent-se. Al moure's aquesta cua, crida l'atenció del predador, el predador se la menja, es pensa que s'ha menjat la sargantana, té aliment, però la sargantana continua vivent i després li torna a néixer a la cua.
Perquè ens fem una idea... és a dir, es mengen la cua de la sargantana i amb això ja fan per tot el dia?
No. Haurien de menjar una miqueta més.
Però vull dir, és una serp molt petita. He vist algunes fotografies i he vist serps que ocupen la superfície d'un pam.
És que quan neixen són superpetites, els ous són molt petits, ja que aquesta serp no supera els 60 centímetres. Llavors, els ous són petits i quan neixen... podem dir que fan 10 centímetres, molt petites, són serps molt petites, semblen cucs més que serps.
La serp llisa meridional és una espècie amenaçada, és a dir, té problemes de conservació?
Pues, com moltes espècies de serps, pues, tenen l'eutropització dels hàbitats, no? la construcció de construccions humanes, quan tapem els forats dels murs, pues no tenen refugi i no tenen on subsistir. Els pesticides, si tirem pesticides i biocides als camps, matem els insectes. Els insectes són l'alimentació principal de les sargantanes. Les sargantanes baixen les seves poblacions. Com a conseqüència, baixen les poblacions de les serps. I també els gats, les colònies de gats. Els gats ataquen molt aquest tipus de serp. I al ser petita, no tenir defenses ni res, pues, moltes vegades són devorades per aquestes espècies.
En tot cas, Daniel, avui hem parlat de la realitat d'aquesta serp llisa meridional. Moltíssimes gràcies per apropar-nos-la i fins la propera.
Moltes gràcies.
Doncs n'hem après molt d'aquesta serp llisa i, en tot cas, ara, quan anem per la natura, ens hi fixarem i si la veiem ja sabem com actuar. Espècies autòctones. Per cert, no hem fet la previsió del temps. Tot seguit.
El far.
Doncs precisament ens anem al capdamunt del far, allà on tenim l'estació meteorològica connectada directament amb els satèl·lits i radars repartits per arreu del planeta, oceans, mars, llacs i de més...
Vinga, va, ja.
Vale, molt bé. I la Isabel, que com podeu veure ja està ja amb tota la informació, però és ganes de dir-la que...
Amb ganes de dir-la perquè el que ens ve és complicat, eh? De moment això serà, però demà, a la jornada d'avui sí que hem notat una davallada de temperatures que ens seguirà acompanyant durant la jornada, el que ens queda de dia durant aquesta tarda.
Cel serè que ens ha acompanyat aquest matí, això sí, des d'aquest migdia, sí. Sobretot cap al nord de Girona, i aquesta tarda anirem veient com augmenten els intervals de núvols, alguns d'ells fins i tot amb possibilitat de pluja, com dèiem, sobretot més cap a la zona del nord de Girona. La cota de neu la situem als 800 metres, per tant, també és alerta. Sí, és una cota de neu baixeta. La temperatura, com dèiem, l'hem tingut més baixa, hem notat més fred, amb un vent de component oest que al llarg d'aquesta tarda anirà girant cap a component sud, i que fins i tot en zones del litoral podrien arribar a cops bastant forts de vent. Com dèiem, demà divendres s'espera un canvi de temps important amb un augment dels núvols. Això sí, la temperatura per contra pujarà una miqueta respecte a la que hem tingut durant tota la jornada d'avui. Malgrat aquest augment de temperatures, s'esperen pluges que començarien durant el matí, però que s'intensificarien al vespre de demà divendres. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per aquestes, per risc de pluges, sobretot pel que fa a les comarques de Barcelona, del sud de Girona i també de Tarragona. En tot cas, demà ho seguirem més detingudament. El que sí que ens espera avui, doncs, és aquest augment de nuvolositat que tindrem al llarg d'aquesta tarda.
Doncs aquells que heu tingut fred, molta atenció, perquè demà pugen les temperatures, però pujaran sense sol. Tindrem núvols, dia gris, i en tot cas l'augment vindrà bàsicament perquè hi haurà pressió atmosfèrica. Què més?
No, ja està. No tenim res més per dir-vos.
No, estava pensant què més m'invento. No, però
vull dir, no ens hem inventat res del que hem dit. Tot són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens les han facilitat molt amablement.
Doncs escolta'm, gràcies, Isabel.
A vosaltres.
En tot cas, des del
Servei Meteorològic.
Del FAR.
Des del Servei Meteorològic del FAR.
Del FAR. Connectarem, si s'escau, més endavant. Fins després.
Ciao.
Tanquem connexions amb els altres platós, altres estudis i... Qui és aquest?
La crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
Era això. Sí. Mare de Déu, quin nivell.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistir. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Som un riu, som bala, bala, una bomba sota l'aigua estancada, som foguera i batucada. Som un riu, som una onada, i junts som una tempesta, una canada, som la volta i batucada. I una barrorra, un bacardà,
he sido la cura de estarte tan. He arrecar en corrompe a caramba.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
Doncs ha estat la notícia amb la qual hem obert el programa d'avui. Finalment, la Comissió Europea ha aprovat aquest pla de pesca demersal. El demersal, pels que no conegueu o pels que no coneixíem fins fa poc el tema de la pesca, és bàsicament tots aquells que arrosseguen, que van pel fons, que pesquen per la part més profunda del mar. Aquest pla de pesca que els pescadors i les cofradies no volien, i no volien per una raó ben senzilla, perquè és una... És a dir, anava a dir ataca, és a dir, intervé, no vull dir ataca, vull dir que intervé de manera decisiva en la feina diària, en la gestió d'aquest treball, en la gestió dels beneficis, i a més només afecta a aquella part de la Mediterrània europea, i no pas a la part de la Mediterrània nord-africana. Per tant, mentre aquí estarem vetllant per l'ecosistema, per entendre'ns, veurem que fan països com el Marroc, per exemple, no?, on tenen vaixells molt potents, que ho arrosseguen tot. En tot cas, volem valorar-ho, i per això tenim a l'altre costat del telèfon el senyor Antoni Marzoa. Antoni Marzoa, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
El primer de tot, la votació. Després de tantes reunions, tants viatges a Madrid, tantes explicacions i tantes històries, la votació ha estat brutal. Ho han aprovat per 400 i pico de vots a favor i només 60 en contra. Vull dir, una cosa
sí,
inaudita.
Sí, 62 i 100...
Sí, 461 sis, 62 no i 101 abstencions. Entenc
exacte.
Que les abstencions són les que deveu haver treballat des de les cofradies, per entendre'ns.
No, sobretot els nous, que les postures que havíem aconseguit eren rotundes per al no. El Unidos Podemos, els sindicats, Ciutadans, el Partit Popular... El Partit Socialista, aquí hi havia les dues postures, però al final s'ha imposat el sí... I tot i que, per exemple, pues la Junta d'Andalusia s'ha manifestat en contra i a favor de recolzar els seus pescadors d'arrossegament, no? I contra el reglament aquest del pla plurianual per les pesqueres demersals, que és concretament a l'arrossegament.
Això s'ha aprovat. Per tant, a partir d'ara hem d'esperar o hem de saber a partir de quan s'aplica, no?
S'aplicarà a partir del 1 de gener del 2020, l'any que ve, d'aquí uns mesos. I al llarg del 2020 el que es pretén és una reducció del 10% de l'esforç pesquer, teòricament en base a dies d'activitat, i els 4 anys següents una reducció extra del 30%. No necessàriament ha de ser de reduir l'activitat directament, no? Aquí és on entrem a una segona fase de la barella. Anava a dir del joc, no, però això és una pica barella. Perquè es reconegui, per exemple, en el cas de Catalunya i també de les altres comunitats mediterrànies de l'estat espanyol, els esforços que fa anys que es venen fent per part dels professionals, inclús els que sempre han anat implementant mesures de sostenibilitat. I la pròpia FAO, amb un estudi que ha presentat recentment, el darrer que ha presentat, doncs reconeix que hi ha hagut una recuperació molt important dels caladors mediterranis que estan sota la nostra activitat. Però el tema és, com bé tu apuntaves, pues això afecta a Espanya, França i Itàlia, diguem el Mediterrani nord-occidental, res es fa amb la conca sur, amb els països del Magreb, res es fa amb els països del Mediterrani oriental, amb la qual cosa és una política com molt parcial, que pretén tenir efectes, diguem, més globals, la qual cosa deixa ser una total contradicció. Però, bueno, és la manera de fer la política pesquera comuna, que sempre ha sigut un desastre, i així ho reconeix cada any la pròpia Comissió Europea i continua incidint en els mateixos errors, no?
De cara a al dia a dia, és a dir, l'aplicació pràctica d'aquesta nova norma, quina serà? És a dir, ara situem-nos a la cofradia d'Arenys o de Vilanova o de l'Escala. És igual, amb una cofradia de pescadors. Què significa això pels que van a l'arrossegament?
Mira, aquí passa igual que amb lo de l'obligació de desembarcament, els rebutjos, els descartes que diuen, que diuen que s'han de fer, però no hi ha cap funcionari, cap administració que tingui la més remota idea de com s'ha de fer, ni molt menys. I amb això passa el mateix, ni tan sols tenim encara clar, no tenen clar les administracions, quin serà el punt de partida, és a dir, per exemple, quin número de dies d'activitat constitueixen la base del càlcul a partir del qual s'ha de començar a aplicar aquestes reduccions que s'han previst, no? Així és que, per això dic que és una manera molt alegre i responsable, no ho sé, de fer política pesquera, d'implementar mesures només en uns àmbits molt concrets i a sobre en aquelles zones en les que han estat i són capdavanteres amb el tema de gestió del recurs des de fa decenis.
Per tant, com en altres àmbits, apliquen una norma, no expliquen com... Perdó, aproven una norma, no expliquen com s'aplica, i per tant, ara ens estarem fins al gener de l'any vinent, no sé, si trucant, si esperant que ho diguin, si muntant pel·lícules, no? Perquè aquí cadascú farà la seva pel·lícula.
Bueno, suposo que ens començaran a convocar pues, a la Secretaria General de Pesca, al Ministeri, i a veure si comencen ells a tenir algun número clar, però de moment estem, bueno, perduts, perquè si preguntes ningú no és capaç de dir-te, pues sí, mira, usted, la base de càlcul són 220 dies, o la base de càlcul són 120 dies, no tenen la més remota idea. I el trist d'això és que mai no s'ha pensat en la realitat de la Mediterrània. Nosaltres sempre patim aquesta política que sempre diem, no?, d'aplicació horitzontal de mesures que són dissenyades pensant en altres flotes pues, de l'Atlàntic i d'altura i gran altura i que res tenen a veure amb la Mediterrània, res tenen a veure amb la pesca costanera pròpia nostra, que estem parlant de microempreses, no parlem ni tan sols de petites i mitjanes empreses, estem parlant de microempreses i estem parlant de que són aquelles que garanteixen una fixació de la població a les nostres costes, que generen un volum de riquesa molt important. Només cal pensar en els nostres propis ports, l'activitat que genera més llocs de treball i més riquesa continua estant l'activitat pesquera, tant en generació de facturació i llocs de treball directes com indirectes. I sembla, bueno, que a vegades més molestem que no pas es valori la importància que tenim.
Doncs, escolta'm, fa certament tristor explicar i genera... perquè, a més, aquí hi havia una teoria que deia que començarien per l'arrossegament, però és que les altres arts pesqueres anirien al darrere, no? És a dir, comencen per l'arrossegament, però després anirien l'encerclament i les altres.
I l'art menor, per aquest ordre. Vull dir, ara és l'arrossegament, de manera, diguem, immediata o sense solució de continuïtat, s'aniran a per l'encerclament i a per l'art menor.
Doncs bueno, veurem com ens ho entomem, no ho podem fer més, no? No hi més.
Que doncs nosaltres ens continuarem barallant com gato tan arriba, que diuen els castellans, i el que jo entenc és que bueno, que cal que ser constructius i lluitar perquè es reconegui l'esforç que ha fet la nostra flota durant tots aquests anys i que s'apliquin criteris de cogestió i no pas de gestió pública, de manera que es tingui en compte l'experiència pragmàtica dels propis professionals, que són els que de veritat coneixen a l'entorn.
Antoni Marzó, moltíssimes gràcies. Compteu amb nosaltres, ja ho saps.
Una abraçada molt forta. Moltes gràcies per tot.
A tu, que vagi molt bé. Fins després. Però és que fins ahir, hasta ayer a última hora, se estuvo batallando. Es decir, esto ha sido una guerra que se ha llevado en diferentes campos de batalla. Se ha ido a hablar con los partidos políticos, se ha ido a Europa y hasta a los parlamentos autonómicos. Es el caso del Parlamento andaluz, que ayer, instado por la Federación de Cofradías Andaluzas, aprobaba una moción en su Parlamento donde expresaba explícitamente el apoyo a la flota andaluza de arrastre del Mediterráneo, como evidentemente flota afectada. José María Gallar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hasta el último minuto, oiga, ustedes estuvieron allí, ahora hablábamos con Marzoa, estuvieron allí batallando y al final se ha perdido por goleada, si me permite, me sabe mal, pero se ha perdido por goleada.
No, sí, pero lo esperábamos, no ha sido ninguna sorpresa el resultado de la votación. Ten en cuenta, si uno de los países más afectados que España, uno de los grupos mayoritarios, que es el grupo socialista, los eurodiputados españoles están por la labor, pues blanco y en botella, ¿no? Por eso nosotros siempre nos centrábamos en que los eurodiputados españoles votaban que no. Hay grupos políticos que han votado que no. Hay un grupo político que tiene nombre y apellido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que ha votado que sí. Bueno, pues ahora toca ya explicar por qué ese voto en contra del planteamiento de todo el sector pesquero español y de las centrales sindicales de este país. Ya es un tema político que les contiene a ellos, pero que a nosotros no ha sido una sorpresa desde hoy. Nosotros, como tú dices, hemos trabajado estos últimos momentos, vamos a seguir trabajando porque esto no ha terminado todavía, pero la pena es que, bueno, que la política una vez más está a espaldas de los intereses de los colectivos, del ciudadano, y bueno, la verdad es que una auténtica pena pensar los políticos que tenemos en este país.
Pero fíjese usted, y pongo el ejemplo de esta misma moción, ¿no? El Partido Socialista Andaluz vota a favor de la moción, es decir, en contra de lo que hoy ha aprobado Europa. Eurodiputados españoles, socialistas, están con ustedes, ¿no? Están con los pescadores. Y en cambio, desde el Ministerio se vota una cosa diferente. Vaya, lo mismo que pasaba hace un año y medio, cuando en vez de gobernar los que gobiernan ahora, gobernaban los otros, y pasaba lo mismo. Es decir, el Partido Popular tenía unos eurodiputados que votaban una cosa desde el Ministerio y otra cosa desde sus propios representantes, los eurodiputados, ¿no? Es decir, aquí al final, yo no sé qué pasa con los ministerios y con Europa, pero no hay lógica en la explicación de la historia.
Mira, yo te voy a ser muy claro. Yo llevo trabajando desde los 18 años, ¿no? 16, y la verdad es que la clase política que tenemos en este país, con perdón, no vale un... Y voy a ser muy claro, como decimos en mi tierra, en Andalucía, no valen un puto duro. Porque lo que no se puede es trabajar en contra de los intereses de sectores profesionales, y más uno como la pesca, sacrificado, concienciado con el medio ambiente, que lo hemos demostrado mil veces. Y hoy ya llega el momento de decir, mira, basta ya. No valen ni para ser, no es eurodiputado. Es que están allí como un retiro de, yo qué sé, en un resort, ¿no? Ah, me voy a Europa porque allí es 4 años más. Y a mí me duele mucho decir lo que estoy diciendo hoy en día, ¿no? Pero es que llega un momento en que ya no te puedes aguantar, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, en el Parlamento andaluz, pues resulta que era una propuesta, una proposición que hacían todos los grupos políticos, y a última hora el grupo de Podemos se opuso por una circunstancia que no tenía nada que ver con esta, con el tema de la pesca. Hablamos con ellos y, bueno, fuimos capaces de convencer, vamos los profesionales, no los políticos, porque si los políticos no se ponen de acuerdo. Al final salió, oye, hay una moción que Parlamento de una comunidad autónoma tan importante como Andalucía diga y lo hable, oye, tiene su valor. Pero hasta el último minuto tuvimos que estar batallando por temas políticos que nada tienen que ver con la realidad del sector. Es una pena, ¿no? Entonces ahora le toca a los señores diputados del Partido Socialista Obrero Español, bueno, explicar por qué han hecho ese voto en Europa. Y bueno, que lo expliquen. Y también lo que también el sector pesquero español tiene que tener muy en cuenta. Por el día 28 se ha hecho un papelito en la urna.
Eso
no quiere decir que voten a uno de otros. Pero bueno, hay que saber quién está y quién no está con uno y con otro. Pero también lo que tú dices, que da igual, que cuando está en el gobierno cambia mucho la situación. Por eso te digo que es que tenemos una clase política que, con perdón, pues mejor que se retirara, dejaran paso a gente joven, gente formada, gente que venía, o sea, gente preparada.
Y coherente.
Totalmente.
Le preguntaba yo ahora a Marzoa, me decía que no está definido cómo se va a aplicar esto. Esto, en teoría, entra en funcionamiento a partir de enero del 2020, pero la verdad es que a día de hoy tampoco nadie sabe decirnos cómo se va a aplicar, en qué grado, con qué días, en qué base. Ustedes tampoco lo saben.
No, vamos, es que ahora depende, el día 28 de abril en elecciones, que a ver qué gobierno sale, si sale alguno, que no hay que repetir. porque luego también en la aplicación de este reglamento va a ser muy a la medida que el Estado miembro haga. Yo estoy convencido que Francia e Italia va a ser un traje a la medida de su sector, y yo estoy convencido que España, sea el gobierno que sea, va a hacer un traje a medida a lo que Europa diga. ¿Por qué? Porque lo tenemos más que comprobar la política pesquera comunitaria que aplica en el Mediterráneo, ¿no? Llevamos ya muchos reglamentos aplicados y España siempre es la número uno. Por eso nunca nos hemos asustado del sector pesquero español cuando hablan de regulación, de normas, estamos súper acostumbrados. Para llegar un momento en decir basta. Nosotros la primera premisa que vamos a poner encima de la mesa es que nuestro gobierno nos diga, que hable con Francia y con Italia, qué régimen de esfuerzo pesquero van a aplicar esos países comunitarios. Puesto que un reglamento para el Mediterráneo Occidental que afecta a tres países, vamos a jugar todos con las mismas cartas. Y a partir de ahí, bueno, vamos a trabajar. Hay mucha flexibilidad que el Estado miembro pueda aplicar, porque para eso es para la política también, cintura, negociación. Y bueno, a partir de ahí trabajar, porque si se aplica el reglamento que ha sido aprobado hoy al 100%, pues podemos asegurar que es la destrucción de todo tipo. De toda pesca de arrastre del Mediterráneo español, tanto catalana, balear, valenciana, murciana y andaluza. Eso lo podemos asegurar y nadie nos puede decir que no.
Oiga, y finalmente, aquí, claro, aquí en Cataluña, como para entendernos, no los vemos, los tenemos mucho más lejos, nos cuesta más conceptualizarlo, pero ustedes los tienen prácticamente a una tirada de piedra. Mientras ustedes estarán haciendo un esfuerzo bestial y cumpliendo unas normas muy restrictivas de pesca, al otro lado del mar, allí manga ancha. Es decir, los países que no son europeos, que no son de la Unión Europea, podrán hacer lo que les dé la gana y además aprovecharse del esfuerzo restrictivo que estamos haciendo aquí.
Completamente. Acuérdate, yo creo que es la tercera vez que hablamos en tu programa, ¿no? Que te agradezco. Siempre lo hemos dicho, Andalucía 90 barcos, Argelia y Marruecos 600. Hoy en Marruecos y en Argelia tienen que estar riéndose de los políticos comunitarios. Qué buenos son, que nos están viendo un mercado encima del europeo, que es muy consumidor de pescado, le van a prohibir a su flota que pesquen. Oye, y los mercados tienen que seguir ofreciendo pescado. ¿Y quién lo va a pescar? Pues como tú dices, el de enfrente. Bueno, pues mira, los europeos y los españoles somos así. Somos una ONG andante. Pero bueno, pero la verdad es que no estamos dispuestos a permitirlo.
José María. Bueno,
ya hablando un poquito en serio, no estamos dispuestos a jugar el papel que han hecho algunos diputados y algunos políticos. Y bueno, el gobierno que sea, la administración que toque, que vaya a desarrollar este reglamento, va a tener enfrente un sector serio, preocupado, y con va a ponerle medidas encima de la mesa mucho mejores que este reglamento político que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo.
José María, sabes que podéis contar con nosotros. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y un fuerte abrazo a todo el sector pesquero andaluz.
Muchas gracias a vosotros y estaremos en contacto, por supuesto.
Moltíssimes gràcies. Hasta la pròxima.
Vinga,
doncs aquesta és la realitat i aquesta és la votació que s'ha aprovat avui i aquest és l'ànim amb el qual s'ha rebut des del sector pesquer. Ho hem volgut mirar des de dues vessants, des del català, a través de l'Antoni Marzoa, i des de l'andalús, que doncs en està molt afectat en veu del senyor Gallart. En seguirem. Entre tant, ens mirem la Mediterrània des d'Anterra gràcies a una iniciativa que ens apropa la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs sí, perquè res d'aquí una hora i deu, a les 6 de la tarda, es presenta la guia 50 espècies i paratges de la Costa Brava en perill, il·lustrada per Toni Llobet. Es presentarà al Celler Espelt. En parlem amb el coordinador de la guia, en Sergi Nus, que també és membre de l'Associació de Naturalistes de Girona i tècnic del Departament de Geografia de la Universitat de Girona.
Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs espècies en perill, per prendre consciència, suposo, no?
Sí, bueno, el que volem és que la ciutadania se n'adoni que tota aquesta reivindicació de SOS Costa Brava respecte a l'augment del creixement urbanístic en el litoral, doncs té uns impactes, i té uns impactes sobre els ecosistemes, perquè les persones, els humans tendim a anar ocupant cada vegada més espais i més territori, i això doncs provoca la regressió de les espècies de flora i fauna del nostre entorn.
Precisament aquesta guia podríem dir que té com dues cares, no? Per una banda aquestes espècies i per l'altra doncs, també es mostra tota aquesta pressió urbanística que ara mateix està vivint la Costa Brava.
Exacte. O sigui, el que volem és, d'una banda, explicar el que estem denunciant a nivell de model territorial. Per tant, hi ha un mapa de nord a sud de la costa amb tots els sòls urbans i els sòls urbanitzables. Per tant, aquests vora de 300 sectors que es podrien desenvolupar al llarg de la costa i que podrien significar 35.000 vivendes més, com això extendria tota aquesta taca urbana. I a l'altra cara de la via, doncs el que mostrem són espècies de flora i de fauna que s'estan veient afectades per la, diguem, l'augment de la pressió humana sobre el territori. I en la part que és mapa, tornant a fer un pas enrere, assenyalem en el mapa els 16 casos que hem recorregut des de SOS Costa Brava, ja sigui per la via administrativa o als tribunals.
Precisament aquesta guia forma part doncs, per ajudar amb aquesta lluita judicial que ja, com bé deies, ja teniu engegada des de fa temps i a part d'una campanya que també esteu fent de recol·lecta, aquesta guia també forma part doncs, per ajudar a poder seguir lluitant.
Sí, la idea és que nosaltres volem sensibilitzar i a la vegada doncs, que la ciutadania reconegui la tasca de sensibilització i aquest material, que és una guia de butxaca que te la pots endur al territori per tenir un millor coneixement d'allà on estàs i de què passa allà on vas a passar les teves estones de lleure, doncs que ens facin uns donatius que ens permetin fer front a totes aquestes aquests recursos jurídics que tenim davant d'una sèrie de casos que afecten alguns dels paratges encara amb qualitat del nostre litoral.
Jo, el que passa, Sergi, que veig que voleu fer 4.000 exemplars, voleu editar 4.000 guies. Si és per aquesta qüestió de recollir diners, és evident que 4.000, 40.000 o 400.000, les que calgui. Però jo crec que... quants pobles hi ha a l'Empordà, Cristina? 20? 30? Jo crec que amb 30 guies ja feia. Es tracta de que els 30 alcaldes se la llegeixin, perquè tinc la sensació de que tenim la societat molt conscienciada, però el problema és que tenim 30 alcaldes que no ho estan.
Bueno,
especialment,
sí, això...
especialment 4, eh? No, tampoc no vull posar-los tots al sac, que algú se m'enfada. En comptes de 30, en posem-ne 4, però hi ha 4 que no.
Bueno, siguin 4, siguin 30, és veritat que diguem, la missió més a llarg termini de SOS Costa Brava és fer reflexionar els nostres alcaldes i els nostres representants polítics perquè siguin ells els primers que diguin que realment necessitem un model de decreixement urbanístic, no un model de decreixement urbanístic com el que tenim ara, i que a mesura que es vagin revisant tots aquests sectors es vagin desclassificant. És a dir, que el procés que ha començat el Departament de Territori i Sostenibilitat de revisió dels creixements urbanístics tingui el suport dels ajuntaments, no que després presentin recursos en contra. I ens sembla doncs, que una manera de fer-ho és dir, aquí teniu la informació, de forma resumida i de forma visual, i no només la informació sobre el possible creixement de cadascun d'aquests municipis, sinó quins valors naturals estem posant en risc. O sigui, quins valors, quins espais o quins paisatges paradigmàtics de la Costa Brava i quines espècies de flora i fauna que nosaltres n'hem aquí identificat 50 amb la col·laboració d'experts de la UDG, però en realitat són més. O sigui, n'hem volgut assenyalar 50 perquè siguin més o menys fàcils de recordar o de representar determinats ambients de la costa.
Alguna d'aquestes espècies i alguna d'aquesta flora i fauna és d'alt valor natural, tant espanyol com català com europeu, o no?
Sí, diverses d'aquestes, sí, clar. Vull dir, a veure, n'hi ha algunes, com, no sé, podries dir el corriol coma negra, que és una espècie que ha patit molt històricament la freqüentació i la degradació dels ambients doncs, de platja, dels sistemes dunars, i que justament s'està començant a recuperar en els espais protegits. O sigui, els espais protegits han acabat sent el refugi perquè aquesta espècie en concret doncs es vegi mínimament millorada. Però fora dels espais protegits està patint molt. Ara tenim altres espècies com, no sé, et posaria una espècie molt més comú, com l'eriçó, que no és una espècie que diries que sigui en risc d'extinció, però que a causa de les nostres infraestructures doncs està patint moltíssim atropellaments i està doncs una mica en regressió o en caiguda lliure, no? en quant al seu estat poblacional. Llavors, bueno, és una varietat d'espècies molt gran la que oferim per poder veure aquests dos extrems, no? Que hi ha espècies rares i singulars que les hem de preservar estrictament en determinats espais perquè fora d'aquells espais desapareixen, però d'altres que no són rares o que no ho eren i que podrien esdevenir-ho si seguim amb aquest model de desenvolupament del territori.
Doncs escolta'm, això és una feina que està molt bé que anem fent i sobretot de la qual els veïns, els ciutadans han de prendre consciència. Malgrat tot, no s'atura, tot això. És a dir, de moment, aquí, molt posar recursos i des de la direcció general, molt aturant, però a dia d'avui les màquines segueixen treballant.
Bueno, sí, hi ha alguns casos molt polèmics, com el de Saguarda o el de Sarriera, no?, o el de la Pineda d'Angori o Palamós, que sí, que les obres estan en marxa, les obres d'urbanització, o en el cas de la Pineda d'Angori, les obres d'edificació, i això, la moratòria que ha aprovat la Generalitat, doncs no ho ha pogut aturar, però en canvi sí que aquesta moratòria abasta tot el territori de la Costa Brava, els primers 500 metres de costa i en alguns casos més enllà, i realment ha aturat la tramitació de llicències i l'aprovació de llicències, de manera que durant un any ens disposem tots a reflexionar. Llavors aquí és entre ecologistes, representants de l'administració, polítics, tècnics i ciutadania, hem de dir, escolteu, això, aquest model que tenim en aquests moments, és obsolet. No ens podem permetre construir 1.500 hectàrees de territori més, 35.000 vivendes més, en un territori de les comarques gironines on ja vora el 60% de les vivendes que hi ha són de segona residència o estan vacants.
Escolta'm, doncs aquesta tarda, Sergi, estarem amb tu a la presentació. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.